Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Pau Massip. Les imatges dels pagesos bloquejant París es podrien veure a Catalunya. Aquest és l'avís que ha llançat Pere Roquer, president del sindicat de pagesos a Saja. Ho ha dit en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Doncs se podrien repetir, es podrien repetir. Sí, es podrien repetir. El nerviosisme latent que en aquests moments dins el sector agroalimentari és important.
Roquer ha explicat que aquest vespre es farà una reunió a Fondarella, al Pla de l'Urgell, per decidir quan i com han de sortir a mobilitzar-se els pagesos catalans. D'aquesta manera, el sector se sumaria a les protestes dels agricultors de França, Alemanya, Romania o Polònia. Roquer ha explicat que el problema dels pagesos rau en la burocràcia i en l'augment de costos productius i creu que tota la pagesia europea està unida per una qüestió que els afecta a tots. I en política, el portaveu socialista de la Comissió de Justícia del Congrés, Paco Aranda, veu molt poc probable que el PSOE acabi votant a favor de les esmenes vives d'Esquerra i Junts de la llei d'amnistia que s'ha de votar aquesta tarda a partir de les 3. Aranda no hi tanca la porta del tot, però per al PSOE el redactat actual de la llei ja és bo. A més, justifica el fet de no accedir a les demandes actuals dels independentistes, dient que el partit ja es va venir a acceptar algunes de les peticions que feien, com incloure a l'amnistia tots els casos de terrorisme que no vulnerin els drets humans. En una entrevista també a la Caravana de Ràdio Estel, Aranda ha dit que hi ha poc marge per arribar a cap nou acord abans de les 3 de la tarda.
Sempre a la vida, mentre hi ha temps, sempre es poden negociar, però ja dic que nosaltres estem en una posició que creiem que el que ja va sortir de la comissió doncs és una llei perfectament votable avui.
Aranda ha evitat posicionar-se sobre les actuacions d'alguns magistrats com Manuel García Castellón, que sí que pensa que amb l'1 d'octubre es van vulnerar drets humans, cosa que faria difícil que alguns possibles beneficiaris de l'amnistia puguin acollir-s'hi. Tot i aquest posicionament dels socialistes, Esquerra Republicana ja ha dit que votarà a favor de la llei d'amnistia. Ho ha confirmat Teresa Jordà, que també diu que la norma no aconseguirà canviar la manera de pensar ni com actuen alguns jutges. En declaracions a TV3, Teresa Jordà, diputada dels Republicans al Congrés, reconeix que la llei no és perfecta.
Un jutge prevaricador en cap cas pot marcar l'agenda d'una llei ni d'un moviment independentista, que a dia d'avui tenim una llei que no és una llei perfecta, és una llei que hem hagut de pactar doncs amb molts agents, però que en qualsevol cas nosaltres estem convençudes i convençuts que és una llei a dia d'avui robusta.
Jordà ha lamentat que els partits independentistes s'hauran d'acostumar que els jutges s'inventin delictes. Igualment, ha dit que Esquerra vol que la llei d'amnistia s'aprovi tan aviat com sigui possible i ha remarcat que el text actual inclou tots els fets relacionats amb el procés d'independència. I a Cornellà, els Mossos d'Esquadra han detingut un home que estaria relacionat amb la mort d'un altre noi. Els fets han passat aquesta matinada, quan la policia catalana ha rebut un avís perquè s'estava cremant un cotxe al barri de Sant Ildefons. Quan han arribat al lloc, als vols de les 5 de la matinada, els agents han trobat un cadàver al maleter. El cos presentava signes de violència. La víctima tenia 29 anys i les gestions de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos han permès relacionar-lo amb un conegut seu. Dues hores després, cap a les 7 del matí, els agents han detingut el sospitós, que té 28 anys. Tal com recullen diferents mitjans, la víctima i el detingut es coneixien i sembla que un conflicte personal hauria sigut el detonant del crim. La justícia, que s'encarrega de la investigació, ha decretat el secret d'actuacions. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Avui supera a Finlàndia Alejandro Valde de la seva lesió al tendó isquiotibial. L'encarregat de realitzar l'operació serà l'especialista Lasse Lempäinen, amb la supervisió dels serveis mèdics del Barça. Quan es compleixen 2 mesos d'una altra operació en clau blaugrana, la de Gavi, Relevo explica que el procés de recuperació del migcampista avança a porta tancada, però dins dels terminis establerts. No porta crosses i està pendent de l'actualitat del club. Recordem que Gavi pateix un trencament complet del lligament encreuat anterior del genoll dret i una lesió al menisc extern. Es perd el que queda de temporada i una possible participació a Eurocopa i Jocs Olímpics. Precisament en clau olímpica, el Tribunal de l'Arbitratge de l'Esport ha sancionat amb 4 anys a la patinadora russa Kamila Valeiva per dopatge. El positiu va saltar el desembre del 2021 i el TAS ha anul·lat tots els seus resultats esportius des d'aquella data. Això vol dir que Valeiva serà desposseïda de la medalla d'or que va guanyar Rússia als Jocs Olímpics d'hivern de Pequín de 2022. Estats Units, que va ser segona, serà la gran beneficiada.
Moltes gràcies, Pol. Tornem amb més notícies a les 12. Us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Minuts que passen de les 11 del matí. Camarada Espluga, què tal, com estàs?
Bon dia.
Com va?
Bé.
Cafè a la mà, ja?
Cafetó.
Directament.
El cafetó.
A les 11 del matí. És matinat avui.
Avui he matinat. M'he llevat fa una estona.
Una estona, diu.
M'he fet l'skincare.
Les què?
L'skincare routine. Home, clar, l'skincare de dia i l'skincare de nit. Al despertar-me, et rentes la cara amb aigua, sí? no et poses tònic ni sabó. Perquè, si no, la pell no regenera, i a la nit, tònic, crema de... La neteixes, tònic i crema de nit.
Mira, mira, Maria Rosa aplaudint, eh?
Clar que sí.
És que en sap ella, de tot això. Un dia parlarem de filosofia i bellesa. Em sembla que ja en vam parlar, però sí. No de la bellesa humana.
Estaria bé.
Un dia en parlarem.
Sí, mira, perquè sobretot... No sé, ara mateix no recordo quin filòsof deia això, però... Bueno, clar, tinc el cap patat. Però que deia com que el rostre era la història moral d'algú.
Hosti.
O sigui, era
intens,
com...
Intens, això, eh?
Heavy. Com? I la bellesa en aquest sentit era com algo moral i no algo estètic. Bueno, ja parlarem d'això,
Espera, que no, és que a mi m'interessa.
T'ha agradat això, eh?
Sí.
Ja, normal.
Ara parlarem, del
un,
tema que portaves.
No?
T'he deixat en blanc.
Sí, com la pescar, com es diu això?
Has tirat un bon am.
Un bon am, sí, exacte.
Perquè tu portes tatuatges.
Uh-huh.
Tu ets dels partidaris de després anar-te cuidant aquest tatuatge... Cuidant. Repassant aquest tatuatge, o el tatuatge s'ha deixat el qual te l'han fet la primera vegada perquè també les cicatrius són la història d'aquell tatuatge?
Només diré que al principi m'agraden que els tatuatges estiguessin com supernegres, supercontrastats i tal. Mm. I ara, cada cop que em faig un tatuatge, em porto uns quants, ja ho saps, pels oients em porto uns quants, espero que ràpidament que se'n vagi el look que acabat de fer.
Val.
Que quedi ja integrat amb la pell. Sí, jo estic... Aviam, vull dir, com la pell
és pell,
la pell envelleix.
Com era allò, el rostre? Era...
És la història moral d'algú. Sí, la història.
També el tatuatge.
Totalment. I jo tinc tatuatges que estan molt mal fets.
Mm.
I que estan tirant clapes, estan no sé què... Però ja m'està bé, vull dir, com... Al final, la meva pell també té arrugues, té pigues, té deformacions, mm, té estries, el que sigui, no? No som... O sigui, com no som... L'ésser humà no és un... No és un canva, Ui, avui estic...
No és allò perfecte.
No, que no és un... Ui, on pintes, carai.
Un llenç.
No és un llenç perfecte, ni blanc, ni res. O sigui, com és un lloc... Però aquí està la gràcia una mica, eh? És que
sí,
quin avorriment, tu.
Absolutament. Ara sí, va, ens portaves avui el tema de filosofia i...
Música.
Compte.
A qui ens agrada la música? Jo sé que a tu t'agrada la música.
Molt.
De fet, la gent que diu que no li agrada massa la música, a mi em fot una mica mal rotllo, eh? És inquietant, eh?
Una mica, sí.
És una mica de Patrick Bateman, de psicòpata.
És una mica psicopàtic, sí. És que anava a dir el mateix.
És que ho és.
Sí.
Té un punt. No té per què ser-ho, però té un punt. No, és que jo no escolto música, a mi no m'agrada.
Uau. Igual no has trobat la teva música.
Ni al cotxe. No, ostres. Ja, si no escoltem música al cotxe...
Fatal, eh?
Estàs condemnat.
Fixa't que jo no sóc el que condueixo, entre altres coses, perquè no tinc carnet. Sóc el que poso la música al cotxe.
Exacte. Però això s'ha de fer. No, però parlem de música, però no parlem de música... Aquí està la gràcia d'avui, perquè anem-li volta. I si vols ens quedem de música per un altre dia. Mm-hmm. Però la intenció d'avui no és parlar de la música com a objecte,
sí,
d'estudi, sinó anem a observar la música i veure què pot tenir, per exemple, el pensament de musical. O de... O sigui, no anem a anar des de la filosofia, allà amb les nostres eines i els nostres exèrcits de raons, uh-huh, a la música, i l'anem a escudrinyar.
Val.
I veure què hi ha, i desseccionar. No. Tindrem una actitud, la meva intenció és tindre una actitud contemplativa amb la música, una actitud d'aprenentatge, però no d'interrogació. Això és una cosa important. No anem a interrogar la música, com fan els moderns, com fa Newton. No. Aquí no s'interroga ningú. Anem a veure com s'expressa la música, perquè, de fet, ja s'està expressant, no? I podríem dir que la música és coriginària a l'ésser humà. És una cosa que és coriginària, no? Que és tan antiga com la parla, si més, no més. I, per tant, anem a veure què passa aquí? Què té d'especial la música, no? Que ens fa... Que fa que perduri i que fa que la mirem, també, no? I veure si el pensament... S'ha de fixar amb ella o no, o com s'ha de fixar amb ella, i veure com ho hem de fer, no? Perquè, o sigui, el que vinc a dir...
Per què el pensador filòsof s'ha de fixar en el món musical?
Exacte. I no des de l'estètica, eh? Perquè això ho vull dir clar. Avui no fem estètica aquí. No. La disciplina estètica ja sabeu que és l'estudi de la bellesa, de l'art, dels fenòmens artístics, sensibles, etc. Per què s'ha de fixar en la música el filòsof? Primer... Perquè, això és una cosa important, que a vegades oblidem, la filosofia estudia un món que ja existeix. El món... O sigui, la filosofia podríem dir que és una reflexió sobre allò que és pre-reflexiu, pre-teòric. I la música es dona dintre d'aquest ventall, no? Primer, hem d'estudiar la música perquè la música ja s'està donant, de fet. Uh-huh. Ja existeix. I, per tant... L'hem de mirar. I segon, perquè podem estar d'acord, jo crec, entre totes, que és una cosa que és important, que de fet importa. I a la gent sembla ser que li emociona i li dona importància a la seva vida. Per tant, hauríem de destriar... No crec que es pugui com... Bé, això és igual. No, és una cosa que la gent li dona importància, la gent s'emociona, la gent plora, la gent riu, la gent balla, la gent li agrada parlar de música, li agrada ensenyar música, li agrada compartir-ho. És una cosa que deia Kant, per exemple, la crítica del judici, que és una de les proves de que no estem solipsistes aïllats en el món, és que quan a algú ens agrada molt, ho volem compartir sempre. Volem que els altres també els agradi.
Sí.
No? Com jo,
és un clàssic.
Quan jo veig una obra d'art vella,
sí,
jo penso que tothom l'ha de veure vella. I, mira això que vell que és.
Quan compartim una fotografia d'una posta de sol... Quan anem a un concert que ens agrada, el primer que fem és compartir un vídeo, una fotografia, no?
O explicar-ho, o a la gent que ens estimem perquè volem que ens entenguin.
Amb aquestes dues coses que has dit, jo ja tinc dues preguntes.
Dispara.
La primera, em deies, la filosofia estudia un món que ja existeix. Uh-huh. Però no és cert que la filosofia també mira cap al futur, entenent el futur cap a una societat més justa, més moderna, més el que sigui, però més algo.
Aquí... Depèn.
Val.
Depèn. La filosofia, diguéssim, aquí ho dic sempre, té una tasca crítica. Uh-huh. Té una tasca de negativa, de passar l'escorxador. La filosofia pot ser programàtica, és a dir, està enfocada a construir quelcom. Uh-huh. Ara bé, quan acostuma a ser així, acostuma a ser programàtica. Per què? Perquè en el moment en el qual la filosofia... Això és una cosa que diu, per exemple, Derrida, eh? Uh-huh. Això ara estem parlant de Derrida. Que la filosofia, en el moment en què es posa a proposar, deixa de ser filosofia. Es converteix en ideologia, en política, en ètica... El que sigui. Però deixa de ser filosofia, eh? I deixa de tindre el rigor filosòfic que li pertany. Vull dir, canvia la cosa, no? Ara bé, és problemàtic això? No ho sé. Perquè, clar, que és una altra idea. Si tu, al moment que la filosofia busca construir alguna cosa, necessita uns fonaments. I els fonaments sempre són indemostrables. Llavors, acabes dirigint-te a una metafísica, a una teologia. Llavors, jo acostumo a dir aquí, llavors anem a escollir quina teologia ens va bé. No? Ja, posats.
El fonament filosòfic, per antonomàsia, pregunto, igual vaig errat del tot, no és la raó?
Clar, aquesta, diguéssim que és el fonament, per antonomàsia, de la modernitat. No? De allò que quan la modernitat es construeix a si mateixa i sobretot es justifica a si mateixa, que és una cosa que fan tots els períodes històrics, que s'han de justificar a si mateixos, negant el passat. La il·lustració i la modernitat, el fonament últim, sens dubte, és la raó. No? Per això hi ha aquella frase, allò parafrasejant ara una mica aquí malament, tan maco que diuen Adorno i Horkheimer, no? Que no hi ha major mite que pretendre superar els mites a través de la raó. No? O sigui, com, ja, és el mite de la llum de la raó, no? La raó que il·luminarà la foscor dels mites i de més. Clar, què passa aquí? Que aquesta confiança en la raó és completament religiosa, gairebé. No? És tornar, és ocupar un espai amb la raó que potser no li jo crec que no li pertoca, per suposat, a la raó, no? Perquè la raó, els somnis de la raó creen monstres, no? I en aquest sentit, què passa aquí? O sigui, com em deies, construir la filosofia té una vocació política i de més. Què passa també? Que quan la filosofia, per exemple, es pren seriosament aquesta vocació, podríem parlar ara de la filosofia postmoderna, especialment de Foucault i de més, que fan una filosofia orientada. La teoria crítica, que està enfocada a la transformació de la realitat, no a la mera observació, que agafa l'escola de Frankfurt, avui en dia Judith Butler. Què passa? Que es sobreestima la potencialitat de la filosofia. Vull dir, jo vaig fer un llibre, fer una crítica d'alguna transforma la realitat. Aviam, bon dia. No vull dir com la teoria radical...
No transformes la realitat, però ho pretens.
Sí.
Si no, per què escrius?
Clar, no? Ho pretens, però a mi em sembla covard, perquè...
No. Al mínim pretens ser escoltat.
Sí, pretens ser escoltat, pretens transformar la realitat, però t'estan publicant aquest llibre a l'editorial X, que no direm noms, i mentrestant tens la teva càtedra, fas els teus cursets de teoria radical i moviments socials, no? Cobrant 4.000 euros al mes a l'Estat d'Holanda, et conviden a parlar no sé on, i vas fent, no? Tens el circuit, és el que se li diu capitalisme cognitiu. No? I, aviam... Aquesta teoria està bé. Hi ha autores que, per exemple, jo respecto molt i crec que sí que tenen un impacte a la realitat, no? Judith Butler, Ahmed, Spivak, Haraway, qui sigui, no? Però, compte, vull dir, no... Ens creiem més importants del que som, no? Vull dir...
Em parlaves també de la música... Això era una pregunta, eh? Això que hem fet ara era una pregunta. Anem a la segona, perquè em parlaves també de la música com l'emoció. I jo et parlava de la filosofia com la raó. En el pensament filosòfic que entenc com la raó, ni que sigui pel mateix filòsof, encara que un altre filòsof després la posi en qüestió, quan hi ha d'aquesta emoció? O al revés, quanta emoció hi ha en el raonament filosòfic?
Clar, aquesta pregunta m'agrada.
Gràcies.
No, però, i crec que és important, a més. Bé, això és una cosa que jo sempre reivindico perquè s'oblida, sempre. No? I és curiós perquè Plató ho tenia molt clar, això. Diguéssim, la retòrica ha de pertànyer a la filosofia, no al sofista. No li podem regalar la retòrica al sofista. No? El filòsof ha de ser molt conscient de la retòrica, de l'emoció, de la forma. Perquè hi ha una cosa molt, molt problemàtica que jo crec que és... Aquí hauríem de criticar Aristòtil. Que crec que és... I és una cosa que hem heredat durant milers d'anys de tradició filosòfica, que és, per mi, un dels majors problemes que tenim com interioritzats d'ocultació del ser, que és aquesta separació entre forma i contingut, entre matèria i forma, no? Com dues coses separades. Clar, si separem això, podem dir que tu pots pensar, després ja la forma en la qual pensis, bueno, és una cosa secundària, és una cosa estilística, és una cosa... Però no. La forma està lligada, la forma defineix la matèria i la matèria la forma. Són indestriables, en aquest sentit, no? Llavors, la manera que tenim d'expressar el pensament no existeix el pensament fora de la seva manera de ser expressat. No? Això és una cosa que intenten, per exemple, el projecte logicista dels lògics, a principis del segle XX, Bertrand Russell, grandíssim filòsof i demés, pretenen, ells separen els continguts de la forma, no? Perquè això és una proposició lògica. Quan es formalitza el llenguatge en proposicions lògiques, és igual. És a dir, si P, llavors Q, entonces R, no? Les sí? formes aquí semblen matemàtiques, ells busquen com claredat, no? I com que tot es pot reduir com les operacions, però quin és el problema? Que entres tota l'estona en paradoxes, perquè les paraules, fora del seu context i fora de la seva cadena de formació, no són tu no pots agafar una frase i disseccionar-la en parts i que aquestes tinguin sentit. Un text només té sentit en la seva unitat. Vull dir, i en aquest sentit la forma és essencial, i en la forma està l'emoció. I jo aquí sóc molt, reivindiquem aquí, sense cap mena de dubte, el pensament que està vinculat al propi moviment de l'emoció. I això, curiosament, és una cosa que m'agradaria dir. El més evident, doncs, potser, qui reivindica això de manera més clara i evident, sense cap mena de dubte, és Nietzsche, que entenc que la filosofia és una tasca artística. Però no cal anar-nos a Nietzsche, que ho reivindica de manera tan essencial.
Parlaves l'altre dia, si no m'equivoco una mica, en aquests termes, o ens acostava molt a aquests termes, quan ens parlaves de Zambrano.
Exacte. O sigui, Zambrano, evidentment, és qui és, per mi...
L'emoció del llenguatge.
L'emoció del llenguatge, perquè ella té una obsessió, una... És algú fonamental en el seu pensament, no? Ella és radical. Però, curiosament, no cal anar-nos a ella que ho explicita. Si no, hi ha tota una sèrie de filòsofs que els grans pares de la raó, per exemple, que això és aquí que m'agrada la gràcia de la filosofia, que és veure com el propi text a si mateix es traiciona moltes vegades, no? Descartes. Pare de la raó, cogito ergo sum, hòstia. Perdó. És la geometria de les passions. Bàsicament, tu llegeixes les meditacions metafísiques. I allà hi ha una... Una passió d'estar dient, i dubto d'això, i descobreixo... I està escrit d'una manera...
Hi ha entranya, eh?
Hi ha entranya. Primer perquè és el primer en escriure en francès. I no escriu en llatí. Ell és el primer autor a escriure una llengua local, una llengua vulgar, que es deia en aquell moment. Això també és molt important. Mm-hmm. És el primer a escriure una llengua vulgar. Igual que Dante, una Divina Comèdia, és el primer a fer poesia així. Hi ha una entranya allà, no? Tu llegis a Spinoza, a l'Ètica demostrada segons l'ordre geomètric, que és una obra que s'escriu així, com preposició 1, preposició 2, demostració, no sé què, i arribes al llibre 3 i al llibre 5, on parla de l'amor i l'amistat, i tu plores d'emoció. Perquè allà hi ha, en aquest intent de la superraó i de més, l'emoció... Perquè Descartes li apassiona el que està fent. Igual que Hegel quan està fent la fenomenologia, que és pura racionalitat. Hi ha una devoció pel pensament que s'escola en la pròpia escritura, no? O sigui, com l'emoció del ritme que va agafant el pensament, de la musicalitat en realitat que té. O sigui, per això aquí és on volia jo arribar una mica, que el pensament té una musicalitat, perquè té una... Té un tarannà, té una respiració, no? Té un batec. I en aquest sentit es va creant una melodia en el temps, que és el que queda en el lector, a més. A tot queda... A tu no et queden les paraules concretes. A tot queda aquell tarannà, aquell ritme, aquella melodia que va omplint l'espai, no?
Anem a això. Com ens n'adonem d'aquesta musicalitat del pensament d'un autor?
Clar, bona pregunta. Jo crec que quan un... agafa consciència, no, d'aquesta musicalitat, és quan, curiosament, quan un es queda absort, no es diu? Sí o no?
Sí.
Quan es queda absort en el que està escoltant, o sigui, en el que està llegint. Clar, quan deixa de llegir, comença a escoltar. Aquest és una mica el truco. Quan tu estàs llegint un llibre, evidentment costa entrar sempre, un rato, no? 5 minuts, 10 minuts, 15 minuts, els que siguin, els que necessitis escalfar motors i entrar allà. Però el moment en el que tu estàs ja a dins del text, deixes de ser tu el que està llegint i comences a escoltar el text. És una sensació molt curiosa, no? Com tu ja no estàs anant paraula per paraula, sinó que la teva vista està mirant el paper i a tu et sonen les paraules al teu cap, però venen de lluny. Venen d'un lloc molt, molt antic.
Val.
Molt de lluny. I et van arribant, com qui escolta, no? Bu, 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 bu. I en aquest sentit, un es queda amb la sensació com de quasi de serenor i d'excitació al mateix temps, no? I llavors, ell és el text on ell sol imposa el seu ritme. Tu ja estàs aquí, ets un oient, i et va arribant. Tacatà, 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 tacatà. I allà te n'adones del gir que agafa el text, no?
De què ens serveix aquesta musicalitat del pensament. Perquè està molt bé, està molt bé que ens ho defineixis, està molt bé saber com el trobem, però a mi com a lector de què em serveix aquesta musicalitat que té el pensament i, per tant, l'escriptura del pensador?
Home, doncs jo crec que és important, o de què ens serveix, per diversos motius. Però jo crec que el fonamental... Bueno, primer, un més petit, pel propi goig. Que és una cosa molt important a la vida. O sigui, perquè és fa goig i fa plaer. No? I és buah! És a dir, i això és una cosa molt important que a vegades se'ns oblida. I el següent jo crec que és perquè en el pensament, quan entra musicalment, no és com allò de venga a fer codos i con sangre de la letra entra, no? O sigui, com, i venga allà de pam, donar-se d'hòsties contra un text. Perquè al final és com un mur, pum, pum. Quan és així, entra com si fos aigua, no? Que s'escola dintre teu. O sigui, com no, et permees d'aquell pensament d'una manera que no és violenta. I això jo crec que és fonamental, perquè llavors no estàs empapant d'aquell text realment, o sigui, com forma part del teu organisme. No és alguna cosa exterior que s'introdueix violentament. O sigui, no hi ha una relació, per exemple, extractivista amb la natura. De veig en la natura i veig aquí amb la maquinària. Sinó que forma part del meu organisme. No? Com va entrar en el meu organisme i és com un esqueje, diguéssim, no? Que surt una nova branca per allà. Seria una mica aquesta idea, és una cosa rizomàtica, com una planta. Clar, el problema és que ens podem intoxicar, ja, també. No, clar. O sigui, depèn, aviam què deixes... O sigui, com... Pots entrar a la ponzoña.
La ponzoña.
La ponzoña, m'encanta aquesta paraula.
Val. Quins són els filòsofs amb més musicalitat?
Bona pregunta. Jo et diria...
Avui faig bones preguntes.
Avui estàs bé?
L'altre dia no, però avui em toca fer bones preguntes.
Jo et diria que, així dels que jo tingui ubicats, així ara a bote pronto, diguéssim, jo crec que seria Plató, evidentment. O sigui, aquí no hi ha cap mena de dubte. No? Ara que ell t'estrample perquè és com poesia. Però jo et diria que Plató, després, Plotí té molta musicalitat. Perquè Plotí és un místic matemàtic, una cosa molt estranya, és la màxima raó, màxima mística.
Ho coneixia, aquest, eh?
Plotí és un neoplatònic, molt important, de l'edat mitjana, més o menys, i és qui fa de pont entre la filosofia... Bueno, tot el Plató que arriba a l'edat mitjana, a l'escolàstica medieval, ve per Plotí, no? I Plutarc escriu sobre ell. Plutarc no.
Mare Déu.
Escriu...
Plató, Plotí, Plutarc?
La triple P.
El trio Meravilla.
Exacte.
És el que vull dir.
Sant Agustí. És molt musical, per exemple. Molt recomanat aquí. Sant Agustí i Pona.
Sant Agustí, si no m'equivoco, era aquell que deia que cantant, no?, es prega dues vegades.
Sí? Sí, eh?
Sí, sí, sí.
Mira. És que ell estudia retòrica abans de ser cristià. I ell tenia tot allò de... Escrivia... Que bé que escriu, mare Déu, escriu una meravella. I així, més actuals, a mi, qui més m'ha commogut la seva musicalitat, jo crec que és Hegel, que és un autor que sempre es diu que el seu estil és molt tosc, que és horrorós, és no sé què, però per mi la música té una entranya musical increïble. I d'aquí, de tal, una d'aquí no, però a Espanya, diguéssim, a la península, a part de Zambrano, que és evident, no? Miguel d'Unamuno. Don Miguel d'Unamuno. Unamuno és...
Don Miguel d'Unamuno.
Don Miguel. És que perquè ell és un don.
Sí, sí, sí.
O sigui, és Don Miguel d'Unamuno, és un senyor. O sigui, com tu el veus, dius, hòstia, quin senyor tu, eh? O sigui, quin senyorío. Quin senyorío. Miguel d'Unamuno escriu... Ell ja intenta, juntament amb Machado, si Machado fa una poesia filosòfica, Unamuno fa una filosofia poètica. Però els dos van allà tantejant i Zambrano fa xup i els ajunta.
Hi ha autors que n'han parlat, d'aquesta musicalitat?
Jo crec que sí. O sigui, Zambrano en parla, per exemple. Però Zambrano, per exemple, la música és una cosa que està present a tot el seu pensament, però mai és explícita. Mai té un capítol dedicat. La música és... bla, bla, bla. Vale. Sinó, quan està parlant de la Segona República, parla de la musicalitat de Madrid, de música del carrer que respira i la gent quan parla i tal, no sé què. O quan aquest pensador parla la musicalitat que es destria dels pitagòrics i de més. Nietzsche impugna, quan els autors no ho són, els senyala i diu sou uns dèbils, diguéssim. Però sí, més o menys.
Ja sé que no és en cartellera, eh? No sé què vols que torni. Però deixa'm fer-te una pregunta personal, perquè també t'has estrenat, et vas estrenar com a dramaturg. Quina musicalitat pretenies amb Tremolor?
Ostres.
T'esperes aquesta, eh?
No.
Pots tornar-me a dir bona pregunta, també.
Bona pregunta.
Gràcies.
Jo et diria...
M'infla l'ego.
Està bé, de tant toca. Jo et diria que... una derrotlladora. Era la intenció.
Arrolladora.
Arrolladora.
Val.
Sí, sí.
Escolta, acabem avui amb música?
Acabem amb música.
Mira. No! Leo, a l'inici d'aquesta secció i fora de micro, quina cançó, ja que parlàvem avui de música i de musicalitat, quina cançó volies que acabéssim? Camarón, i aquesta cançó per què?
Perquè això és una invocació, és un rita.
Has vist com escolto jo Camarón?
Sí, així tanca amb els ulls tancats.
T'has fixat com escolto Camarón?
Si s'escolta així.
Jo crec que sí.
Canta des d'un alt... canta des d'un lloc que ve... tota la història de la humanitat canta allà. Meravellós.
Té molt de filosòfic, Camarón?
És pura entranya. Però pura, eh? És l'eco que sona i nosaltres hem de parar l'orella. Aquí és la gràcia, hem d'escoltar. I aviam què diu.
És pura entranya, ecos del corazón. Què deia aquell? Leo Espluga, com sempre.
Un plaer.
Que vagi molt
bé. Vagi molt bé.
Ràdio Estel. segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
36 minuts que passen de les 11 del matí. Aquest piano que sona de fons és el que escoltareu a l'espectacle Cita Cigues, una trobada entre dos animals escènics, la ballarina i coreògrafa Sol Picó i el músic Toni Comas. Els dos representaran aquest espectacle a l'Espai Texas de Barcelona a partir de demà mateix. Cita Cigues és només una petita mostra de la desena d'espectacles, tant de sala com de carrer, que ha creat Sol Picó. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar-la en directe. Sol Picó, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Escolta'm, com estàs? Perquè demà porteu per primera vegada l'espectacle Cita Cigues a l'Espai Texas. Nerviosos o no?
Bueno, de sempre, quan fas alguna cosa així... que no has fet encara, pues, fa una mica de nervis. Però, bueno, amb ganes també, amb moltes ganes.
El fet és que sí que és veritat que l'espectacle no és la primera vegada que el fareu, però sí és la primera vegada que el feu en aquest teatre. El canvi de teatre, el canvi d'escenari, sempre fa que ajustis una mica com serà l'espectacle?
Bueno, de fet, t'explico perquè aquesta peça parteix d'una trobada que vam tenir Marco Mezquida i jo, i a partir d'ahir vam fer com una composició a partir de la improvisació sobre aquest espectacle. I això ho fem en un restaurant que es diu Arte, a Barcelona. O sigui, va començar per damunt de les taules. Va començar així. Allò va anar evolucionant, tal, i entonces, quan Marco no pot, pues, ho faig amb el Toni Comas, que reestructuro l'espectacle perquè Toni és tenor, també. Llavors entra el món de la veu i de la tal. I a sobre entra el món d'un teatre a Barcelona, que això sí que no ho havíem fet mai, i a sobre l'Espai Texas, que té com dos grades als costats, no? Llavors, bueno, és un espai bastant diferent de lo que és la caixa negra habitual d'un teatre que tens a la quarta paret i tal. Llavors, bueno, estem donant-li moltes voltes, inclús al piano també, perquè sí, estem movent-lo de costat a costat. I la veritat és que és interessant perquè, com a pesar de que vagi a partir de la improvisació, sempre adaptar-la a un lloc tan diferent, perquè aquesta peça és molt adaptable, pues ja també implica altra connotació. Con lo cual, bé, amb ganes de provar-ho.
Per tant, més enllà de la dansa, el que hi veurem a l'Espai Texas és un espectacle multidisciplinar?
Bastant multidisciplinar, òbviament, perquè la música, meravellós pianista, que és el Toni Comas, i com interpreta tots els temes que hem anat provant i fent i tal, després la seva veu, després hi ha tot un desenvolupament d'una història que parteix d'unes cites cegues que algú segurament ha fet per internet i per xats i tal, que es coneix amb algú que no saps qui és, i te'l trobes en un lloc, no? I hem decidit trobar-se amb l'Espai Texas.
Em deies d'on parteix l'espectacle, però d'on parteix aquesta idea de narrar una cita cegues?
Pues això, ja et dic, va venir des d'un lloc molt... molt improvisat, una amiga comú del Marco i jo, la Clàudia Credo, ens va dir, crec que hi ha un pianista que t'agradaria molt, hi ha una persona que té un esprit paregut al teu, i jo, bueno, jo què sé. I llavors, clar, ell i jo no es coneixíem absolutament de res. Con lo qual ja la trobada va ser una mica cita cegues, ja va ser allò, toca i jo ballo. Hola, buenas, hola, yo Marco Valete. I ahí va començar aquest desenvolupament de lo que significa trobar-se sense conèixer. La màgia que pot tenir o no. No saps mai el rastrell d'emocions que poden ocórrer en una cita cegues.
Quina dificultat té sol ballar i fer dansa amb els ulls tapats? Perquè jo he vist això per imatges i he pensat, que bèstia.
Bueno, a veure, tinc que dir també que és un ratet només, eh? Després
se'ls tinc. Només faltaria que fos...
Sí, no. Home, no estaria mal fer tota l'obra i gins. És un ratet que estàs allà jugant amb la... Que sempre és un risc. I, bueno, m'ha passat de tot, perquè aquest espectacle l'hem fet bastant por ahí. I un moment en Menorca, recorde, em vaig posar la cinta i tenia que travessar tota la platea fins a l'escenari. I a vegades veus una mica a través de llonsis perquè hi ha un reflexe de llum d'algú. Mm-hmm. No es veia res.
Uau.
Però res. O sigui, anava tropeçant-me amb tothom, que va ser superdivertit, perquè era real, real, cegues absolut. Però, bueno, és això, no? És un tros i després ja la felicitat de poder-te treure la cinta i trobar-te amb qui havies fet aquesta cita cegues.
Clar, on veu totes aquestes complicacions i la sol tornar-la així tan fàcil, tan divertit, no? Al final... Ballar per tu també és jugar, d'alguna manera?
Bueno, ballar sempre és jugar i és disfrutar i és sobretot compartir tot la quantitat d'emocions i de situacions amb les que em trobo un escenari i compartir-les amb el públic. Per mi és algo que és com una comunió, ja s'ha convertit en comunió i, a més, que vaig a dir després de 30 anys de professió, que, bueno, això tenim que dir-ho, eh? Llavors, és algo molt... Òbviament, també vaig a dir, que tot va canviant. Per això mateixa que acabo de dir, dels 30 anys, no és el mateix quan ballava en 25 que ara en 55. Llavors, el cos també, de quina manera es posa a l'escena, es posa al servei de tot el que jo li demano, i com això ho puc transmetre, en quina força o no, la intensitat... És un joc, però és un joc que a vegades també és un joc de risc. Mm-hmm. Perquè tu no estàs igual tots els dies. I si ja sense ballar et fa mal coses, imagina't tota la vida donant-li canya al cos. Però, bueno, és com algo que sempre em produeix molta excitació. El fet de els dos minuts abans de començar és algo que dic, no podré.
Ballar té una edat?
Segons com, sí. Però també tens moltes maneres de poder utilitzar el teu cos per poder posar-lo al servei de l'escena.
De seguida parlem amb Sol Picó d'aquests 30 anys de trajectòria. Abans, però, quin ha estat, o quin diries que és el repte més important que suposa per tu a l'hora d'afrontar un espectacle com aquest?
Bueno, el repte sempre és... És que, clar, cada vegada és una cosa diferent. Mm-hmm. O sigui, tu t'alces pel matí i a lo millor estàs bé i estàs tranquil i tal, i va passant el dia i van passant-te coses, i amb tot allò que has acumulat al llarg del dia el poses a sobre d'un escenari durant una hora, hora i quart, expressant tot allò que li demanes al teu cos. Llavors, només això és un gran repte. Mm. De tots els... de cada dia que jo em poso a sobre d'un escenari és com un repte diari, és algo que sempre em produeix molta... Em produeix neguit, també, i em produeix un poc d'angoixa. Jo ja m'aixeco, ja estic començant a angoixar-me, ja. ja estic superpreocupada. No, és de veres, és algo que ja... Uau, hòstia, el dimecres, vinga, va, a tope, va, saps? I, bueno, i genera... Quan no tinc bolo en un mes, estic més tranquil·la. I quan sé que tinc bolos durant el mes de cos, ara després també una setmana que vaig a Madrid, ja el meu cos ja comença a posar-se en alerta.
S'activa.
En alerta. Sí. Hi ha una alerta que és curiosa i que, bueno, i que genera aquest repte constant.
Ens passa una mica, els que fem ràdio, sempre ho diem, que quan anem quan obrim el període de vacances, estem una setmana tranquils i a la segona setmana ja estem pensant, ui, quan tornarem a fer ràdio?
Clar, ja estàs ahí, que tens el que perdis el coquet. Sí. No?
Clar, hi ha una cosa que m'ha sobtat molt d'aquest espectacle. Estem parlant amb Sol Picó, que és un referent de la dansa al nostre país i fora. I pensava, esteu el 31 de gener i l'1 de febrer a l'Espai Texas. Per què només dues funcions?
Això ho tindries que preguntar als que...
Ja m'ho imagino, ja, però et vull punxar.
Mira, tenen, jo crec que en general... Mira, em sap molt greu dir-ho, però hi ha molt poca... Hi ha molt poca confiança en la dansa. Hi ha molt poca confiança, perquè... vale, que són molts i hi ha molts pocs espais, doncs obriu més espais i estem més dies, perquè acabem... Jo vaig estar... L'experiència d'estar 3 setmanes a la Sala Beckett en Les Maldites Plumes va ser meravellosa, perquè cada dia venia gent a veure't. Vull dir, jo què sé, és que no es confia. Jo, no, què tal? I, clar, hi ha molta gent que diu, hòstia, sols estàs aquests 2 dies, si no estic, o estic donant classes i acabo les 9. No sé, jo crec que hi ha que apostar perquè puguem... Hi ha obres de teatre que es tiren un mes. Uh-huh. Igual un mes, pues sí, un mes seria lo just, perquè també el teu cos té un límit. Però, bueno, si ho portes bé i ho cuides bé, podem estar un mes perfectament treballant. I això també acostumbraria el públic a saber que sempre... Que pots anar... Hi ha moltes vegades que estàs 4 dies al Mercat de les Flors i se t'ha acabat, ja està. Oi, no t'he pogut veure... I a mi em passa que no puc anar a veure coses perquè s'acaben així de... poca confiança.
És veritat que falten molts espais, no? Perquè un, almenys a Barcelona, quan pensa en espectacles de dansa, de seguida li ve el cap al Mercat de les Flors i poca cosa més.
Sí, hi ha moltes saletes petites de teatre i tal, meravelloses, on també es podria començar a fer dansa, que, escolta, que vull dir que gràcies a l'Espai Texas, que comença amb la dansa, moltes gràcies, però que vull dir que és algo que també es podria expandir per totes aquestes sales i apostar per això. I tot té una història com d'educació. De si tu estàs en un lloc, el públic sap que hi ha dansa allà, el públic va veient que... No, és que no ve dansa, no veig pública, no és de veres, no és real. Perquè, claro, si la gent no ho sap, no va. Si la gent no ho té present, no va. O sea, hi ha que educar i tenim que estar i...
I ja m'ho deies tu abans, eh? Havia estat, no sé quina sala em deies, i havia omplert tots els dies. Uh-huh. Per tant, no és tant que el públic no li interessi.
No.
És que no hi ha... prou divulgació del que és la dansa, no? Això, de l'art.
Absolutament. A mi m'ho van fer creure que el públic no li interessava. Jo m'ho vaig creure durant una temporada,
sí?
Molt, sí. Pensava, hòstia, clar, és que com no interessa, pues bueno, aquesta cosa que tens, no sé, que t'han educat, no, claro, és que no està bé, ja està. Vinga, 4 dies i ja dona gràcies. Pues no, en absolut. Tenim que estar més dies, n'hi ha que haver més apostes de dansa i el públic vendrà a veure'ns. Mm.
Tot sigui dit de pas, un espectacle a Cita Cegues que forma part del cicle de solos de dansa amb 3 dels intèrprets i coreògrafs més importants del país, com són Sol Picó, que avui la tenim aquí, Pere Faura i Montse Colomer, i que ha programat aquests dies l'Espai Texas, i nosaltres que ho agraïm, evidentment. Deixem continuar per això del món de la dansa. Es pot viure bé i tranquil·la sent ballarina o dedicant-se al món de la dansa?
A veure, mira...
No, perquè si ara parlàvem tot el que parlàvem, no? Mm. I normalment els actors, les actrius, ja els hi pregunto, es pot viure bé d'interpretació? I em diuen no. I ara estàvem dient que dins d'aquest món de l'art visual, audiovisual, de l'escenografia, el món de la dansa és una mica el germà petit, no? Mm. Imagino que es viu encara pitjor.
La dansa i el circ també, pobres, que estos també van pringats. A veure, personalment he arribat a poder viure de la dansa, òbviament, però perquè, vamos, que ja als 30 anys i no puc viure de la dansa, òbviament ja apagar i anem-se'n. Però és complicat, és complicadíssim. Jo vaig veient les noves generacions i menys 2 o 3 que despunten. Bueno, també tinc que dir que la gent està... Jo què sé, la dansa té aquesta disciplina tan poderosa de que hi ha que estar ahí i de que hi ha que tenir un treball del cos i tal, que la gent veig que és, generalment és gent molt disciplinada que està molt interessada en estar ahí. I entonces, compagines, com ho hem fet tots, donar classes i fer tallers i crear les teues tal i vas per aquí, vas per allà i la gent va... Va espavilant-se i jo vaig veient generacions de gent que ha estat ballant amb mi o que han començat i tal, que van espavilant-se i van passant coses. Però, òbviament, clar, és complicat, és complicat. Ara, també vaig a dir-te que avui en dia també gent que fa empresarials estan en el McDonald's. Vull dir-te que estem tots ja començant a estar una mica al mateix lloc. Però, bueno, la dansa no és el més fàcil, des de luego.
Sol Picó, 30 anys de trajectòria, 30 anys que vas crear la teva companyia. Quan mires enrere, què penses? Què veus?
Bueno, intento mirar poc, la veritat. Miro una miqueta i agarra carrerilla. Poco más. Però, bueno, estic molt agraïda. No m'ho haguera imaginat mai que hagueren passat coses. També vaig a dir-te que fa ja 30 anys no vol dir que s'acabi aquí, que encara en queden moltes coses per fer. Mm.
El fet és que ets un referent al món de la dansa, això ja ho saps, has rebut més d'una trentena de premis, entre els quals els 10 premis Max, el Premi Nacional de Dansa de Catalunya i la Creu de Sant Jordi. Mm-hmm. Poca broma.
Sí, sí.
Què ha estat això per tu?
Això sempre és... Jo sempre dic que és un altre... És com un espentonet, no? Cada vegada que reps un premi dius, venga, venga, que està bé. I sobretot també per l'equip i per tota la gent que està al voltant, perquè tots sabem que això uno solet no ho fa, la meva sòcia, la Pia Mazuela, que està ahí 30 anys també al costat, estem les dos mano a mano tirant del carro com unes jabates, i els premis sempre el donen molta felicitat, la veritat. A mi me la donen, hi ha gent, a mi em dona igual, pues a mi no em dona igual. Mm. A mi em dona marxa de rebre un premi, que vols que et diga. I sobretot una excusa per anar a sopar, a dinar o fer una festeta. Això sempre, això és marca de la casa.
Parlant de festes, has celebrat aquests 30 anys o ho faràs?
Estoy en ello.
Sí?
Sí, jo crec que aquest estiu, no sé si al final s'animarà el Festival Grec, però si no s'anima, ho farem en la Piconera por todo lo alto.
Aviam, Grec, Sol Picó.
Vinga, ànims.
Va.
Que això és... Que, a veure, que ho dic perquè... a vegades, bueno, és que clar, no anem a fer l'aniversari. Com que no anem a fer l'aniversari d'una companyia que hem estat lluitant amb aquest país, que han donat feina a tanta penya i que seguim con les atxes levantades? O sigui, que ànims.
Sol, ara deia una mica els premis que has guanyat al llarg de la teva carrera, tots els èxits que n'han estat moltíssims, però pensava, què costa més de gestionar, l'èxit o el fracàs?
Ah, bona pregunta. Ahir t'escolto. Home, és que clar, no es parla del fracàs. Però jo no vaig a dir que em sento una fracassada, però moltes vegades bueno, hi ha moltes ombres dintre, luces i
sí?
Ombres. Sí, sí, sí. Moltes també, claro, molts nos. Jo diria que construir la carrera a sobre del no. A mi m'ha espentat el no. No, aquest teatre no. No, aquest espectacle no. No, aquesta crítica fatal. No. Jo tinc molts nos. Pareix que tot és bonic, però de sonada. I continuo tenint molts nos. O sigui, que al final és un temazo. O sigui, i és... Bueno, i és qüestió de no rendir-te, d'intentar evitar la rendició, que moltes vegades he tingut moltes ganes, eh? Moltíssimes.
Em parlaves de molts nos. En alguna ocasió has pensat, mira, fins aquí.
Sí. Just abans de Bésame el Cactus, que va ser una mica... Ahir vam... La Pia i jo ho expliquem moltes vegades, vam dir, mira, ja està, ja això no... Crec que no tirarà, perquè... Hi havien passat coses i tal, però era tan complex i era tan... No sé, un esforç tan bèstia i en aquells moments que no tenies les eines encara de saber per on tal, que vam dir, va, doncs mira, jo vaig a fer un solo perquè tinc tanta por a tot això que parlaré de la por. I mira, parlant de la por, pues la cosa va començar a obrir-se una mica, no? Però sí, he pensat moltíssimes vegades en soltar. El que passa que em passa que estic dos dies... No, estic un dia, pensant que vaig a deixar-ho i el dia siguem mals i dic, sí,
està,
home,
en marxa, eh?
A mi no podran.
En tu no podran perquè intueixo, i no és molt difícil intuir-ho, que per Sol Picó la dansa és una cosa, és primordial, és una cosa importantíssima. Però fem al revés, què t'ha portat a tu la dansa?
Clar, és que quan, no sé, quan està algo tan a dintre i és tan vocacional, s'aportem un a l'altre, no? Però m'ha portat, jo crec, moltes coses importants per viure. Mira què et diré. Una d'elles, perquè vaig començar al coll a 6 anys, bla, bla, uh-huh. I em va portar molta disciplina mental. I jo crec que una cosa important a la vida també, que és una resistència bona, vull dir, al dolor, al... una bona, saps? El saber aguantar i el saber estar ahí, que trobo que avui en dia és algo que està una mica més fluix, allò de la resiliència, la resistència, els xavals, que bueno, que no me dicen que no, pues si dicen, saps? Hi ha algo ahí que a mi em va portar molt això, em va donar molta força per aguantar. Igual és que sabia que tindria que aguantar molt.
Ara vull ser just, igual que li preguntava a Sol Picó què li havia portat al món de la dansa amb ella, també et vull preguntar què ha portat Sol Picó al món de la dansa.
Bueno, ahí yo qué sé, aportar es una paraula molt forta. No, bueno, no sé.
Ah, sí.
Bueno, vull dir-te, jo què sé.
Amb 30 anys d'experiència, amb tots els premis que has rebut, amb tots els espectacles que has portat sobre els escenaris, amb tot el que has coreografiat, alguna cosa deus haver portat.
Crec que he estat enganyant-vos a tots durant 30 anys i no s'heu donat compte. És el que crec que ha passat, sincerament. I dic, Berita, no sé, jo què sé. Mira, jo només una vegada, me'n recorde, vaig rebre un mail molt, i n'han rebut diversos, però com aquest tan fort, a Londres, al Salt de Suel, un xaval ens va fer un mail després de veure l'espectacle, que em va dir que havia estat a l'hospital, que havia tingut un intent de suïcidi, i que un amic seu el va convidar a veure això perquè havia escoltat que era algo molt energètic, que donava molta marxa, un espectacle així a Canyero, al llarg de les mosques, amb músics en directe i tal. I ell em va fer un mail, que és que me'n recordo i m'emociona, perquè com que li havia donat tanta força, tantes ganes de tornar a viure, tal, volia conèixer, no sé què, va ser tan bonic que només amb això jo ja crec que algo ha portat. O sigui, que ahí estem.
Sol, ballar és catàrtic?
Absolutament, absolutament. Això ho tindria que fer, que ho sapigueu, ho tindria que fer tots. O sigui, ballar és... abans de parlar es mou uno, mou el cos. El mou.
Jo sempre dic que sóc un pal de mocho.
Pues da igual, no passa res que siguis un mocho. Tranquil.
Tothom pot ballar?
Tothom pot ballar. Una altra cosa és que vulguis dedicar-te.
No, clar, evidentment.
Això ja veurem. I també vaig a dir-te, perquè, bueno, la creació està dintre teu, també. Però moure el cos i ballar i entrar al ritme de la música és una cosa que seríem més feliços tots. M'has dit que no t'ho has cregut molt.
No, sí, bueno. No, perquè no, jo quan dic que sóc un pal de mocho, sóc un pal de mocho. Sol, falten Billy Elliots al panorama de la dansa?
Saps què passa? Que és que, no sé si m'ho preguntes, sobretot pels homes, no? És real que hi ha falta de sexe masculí, bueno, avui en dia ja, però, en fi... Sí, hi ha pocs homes i els pocs que hi ha en seguida estan col·locadíssims. Llavors, bueno, és una cosa que...
Però per què hi ha pocs homes? Per què està estigmatitzat?
No ho sé.
Dedicar-se a ser home?
Bueno, això és una cosa que és tan cultural.
Sí, som al segle XXI, eh?
Però mira si passen coses al segle XXI, carinyo, relacionades amb això. Con lo cual, jo crec que és algo cultural i que cada vegada està molt millor i, per favor, és meravellós. I avui en dia, jo a la Piconera, a les tardes, passen coses, hi ha tallers i tal, i n'hi ha xavals i tal. Però, bueno, hi ha algo ahí que la dansa encara té feina a fer.
Sol, ens presentes aquest espectacle, Si te sigues, a l'Espai Texas. El podem gaudir el 31 de gener, demà, i a l'1 de febrer. I nosaltres que tenim moltes ganes de veure aquest espectacle, però si et pregunto per altres projectes, segur que estàs treballant en alguna altra cosa.
Pues mira, estem... A part de que encara estem a les restos de les Titanes, que anem a Madrid, al Canal. Després també tinc una peça molt bonica que estic preparant, només de 30 minuts, pel Museu del Prado. Després... crec que fem la gran celebració amb un espectacle de carrer, que jo he fet molt de carrer, moltíssim. Les excavadores... I ara recuperem alguns catxivatges d'aquells i farem un espectacle de dansa al carrer gran. I alguna cosita més per ahí que ja us contaré.
Doncs ja vindràs ja a Caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Escolteu, gent del Grec, jo després d'una conversa així no me la perdria. Programeu Sol Picó, sisplau.
Vinga.
Sol Picó, un plaer, de veritat, que vagi molt bé. Una hora s'ha de
moltes
gran.
Gràcies, moltes gràcies. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque
t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui...